tot és igual. Comencem les connexions. Jordi Mir, tenen a veure amb la notícia judicial de la setmana, sentència de Dani Alves que vam conèixer ahir. Tu deies, estan dient coses molt, molt diferents, no? I que t'havia agradat molt. Mira, l'he posat, he posat un fragment de l'entrevista d'en Ricard Ostrell, de l'advocada de la víctima. A tu t'ha agradat molt.
Dins d'aquesta franja, 4 a 8 anys, el fet de que s'hagi establert 4 anys i 6 mesos és una pena reduïda, que es podia haver arribat a 7, 8 anys. Però insisteixo que això queda a criteri de la sala i no ho imputo en absolut amb la darrera reforma del Codi Penal.
És a dir, vostè no considera que la llei del només sí és sí ha beneficiat a Dani Alves?
Jo crec que no l'ha beneficiat. Al contrari, insisteixo. El tema del consentiment està argumentat de tal manera que acompleix d'alguna manera amb el focus en el que es va posar aquesta llei, aquest tema del consentiment. La sala tenia opció amb aquesta llei de pujar de 4 a 8 anys, insisteixo, la pena.
L'Esther García, entrevistada avui.
Que a més, una de les coses que ha explicat sobre el primer que va dir la víctima en conèixer la sentència era que això demostra que finalment se m'ha cregut. M'ha cregut el que m'ha passat i ha estat molt crític amb certs mitjans que durant molt de temps han estat a les portes del seu despatx d'advocats, fins i tot impedint que altres clientes seves poguessin entrar amb anonimat. És a dir, ja ha estat molt, molt, molt crítica amb el paper de certs mitjans de com s'ha tractat aquest cas.
Sí, la veritat és que mira, ara se'm torna a posar la pell de gallina en recuperar-la i sentir-vos a vosaltres, perquè aquest matí, quan l'he escoltat, fins i tot més enllà del cas concret d'aquest encàs, que entenc que és molt important, les reflexions que ha fet i les consideracions que ha fet m'han fet pensar com a societat, encara estem molt lluny de que puguem parlar obertament d'aquests assumptes sense posar en risc la vida d'una víctima. És a dir, aquesta dona ha sigut víctima quan ha sigut violada, a més, en una violència sexual exercida més en violència, però és que avui no pot dir qui és, no pot viure tranquil·lament, perquè li han passat durant tots aquests mesos un conjunt de fets que la fan viure amb por. I després, l'advocada també explicava amb molta naturalitat, no?, com ella, en la seva vida quotidiana i envoltada de gent que no saben qui és, no?, escolta comentaris sobre el seu comportament, no?, en una sala d'espera o en una cafeteria. I jo crec que, per una banda, ahir, en saber-se la notícia, vaig veure algunes veus optimistes, i crec que està bé ser optimista a la vida, sí. I crec que hi ha elements per l'optimisme, com l'advocada també destacava, perquè gràcies a aquesta nova llei i en aquesta sentència queda molt clar que una cosa és ballar, una cosa fins i tot és flirtejar, i una cosa molt diferent és que et violin perquè tu no volies tenir...
Aquest fragment és impagable de la sentència. Exacte.
Això em sembla que és essencial. Quan en moltes altres ocasions... alguns episodis d'aquestes característiques només pel fet de que la persona s'havia pogut insinuar, havia pogut tenir una relació simpàtica amb aquella persona, això ja justificava qualsevol cosa que volguessis fer, no? I aquí em sembla que queda molt ben establert la importància del consentiment en aquest àmbit de la vida i en molts altres, no? Això és essencial i especialment en un àmbit en què les dones pateixen aquestes violències, em sembla que és essencial que ho assumim. Però, per altra banda, la por i el dolor amb què viu aquesta persona i amb què viuen les persones que han passat o que passen, o malauradament que passaran per això, ens ha de fer pensar de com ho tractem, no? Com ho tracten determinats mitjans, l'espectacularitat que se li vol donar, com de tot s'intenta treure punta, com es qüestiona la veu, no? L'advocada també ha dit que... porten 20 anys, més de 20 anys amb casos d'aquestes característiques i que s'havia trobat que les institucions judicials havien atès bé a la seva client, a la víctima, però en canvi no podia dir el mateix dels mitjans, no? Llavors, estem canviant coses en l'àmbit policial, en l'àmbit judicial, però com a societat em sembla que tenim encara...
I com a societat, volies connectar tu amb aquests resultats del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, als nois. A més, dic, bueno, tu em deies avui, xicots, no? Perquè és que estem parlant de gent molt jove que estan més en contra del feminisme. Són dades recents on es pregunta, on hi ha un anunciat que és si s'anen massa lluny amb el moviment feminista.
Sí, una aquí... de les preguntes que ha formulat el CEO i que vam conèixer tot just també aquesta setmana és un estudi sobre els valors, sobre què pensem, no? I una de les preguntes que es feia és l'afirmació, el moviment feminista ha anat massa lluny, quin tipus de suport rep. I és molt significatiu, per exemple, que entre els nois entre 16 i 24 anys, un 54% mm-hmm. d'aquests nois estaria d'acord amb aquesta afirmació, mentre que les noies d'aquesta mateixa edat, només un 23%. Mm. I és l'edat en la que hi ha una major distància.
Meitat, sí.
Si ho presentem així tal qual, un titular que es pot fer, jo crec que arriscat, i crec que no d'acord amb la realitat, és que tenim uns nois masclistes. És a dir, un noi que diu que el feminisme ha anat massa lluny, i especialment després del que hem parlat ara, diríem, bueno, aquest noi és un masclista, no? La meva interpretació seria una altra. La meva interpretació és que aquests nois no posen en qüestió la necessària igualtat entre homes i dones, i això és un gran avenç respecte a les generacions anteriors, que en molts casos sí que l'han posat en qüestió, o fins i tot encara avui la posen en qüestió. El que passa és que en moltes ocasions, i ho vam veure també aquest dimarts en el Sense Ficció, en el documental sí. que vau parlar amb el Iago Moreno, en el que hi participava...
Dels ultres colant-se als mòbils dels joves.
Que tenia una part molt interessant, al meu pare, que era les converses d'aquests nois i noies joves, no? Que els nois joves en ocasions es senten jutjats i acusats per coses que no han fet. No? I apareixia, per exemple, algun dels nois que, després d'una afirmació d'una noia sobre el patriarcat i el masclisme, deia, però això no he sigut jo. Diu, no, tu no, però els homes... Sí. Diu, bueno, doncs a mi parla'm de mi, no? Parla'm del que jo faig, llavors és possible que en algun moment es sentin qüestionats, fins i tot alguns arriben a afirmar que es senten discriminats, perquè en aquest moment senten. Però això jo crec que ho hem d'entendre en aquest conjunt de canvis que estem vivint. La pregunta o l'afirmació que planteja el CEO serveix per veure que hi ha gent que està qüestionant fins on arriba el feminisme. Recordem que el president del govern espanyol fins i tot va dir que hi tenia amics de 50 anys que se sentien incòmodes, no?
Sí.
I després apel·lem a vegades al creixement de l'extrema dreta. Jo crec que això és molt més complex, però això no vol dir que aquests nois joves no hagin incorporat les idees.
No vol
idees.
Dir que siguin masclistes.
No, jo crec que més aviat... són molt menys masclistes que els seus pares o avis, el que passa que ara viuen amb un cert descol·locament algunes de les realitats que els hi toca afrontar. Jo crec que en això està bé que ens acompanyem mútuament.
I una bona eina seria aquest llibre que ens has portat.
I com que sempre parlem de pensament, avui em semblava que hi havia un llibre que a més és novetat, tot just fa una setmana que va sortir, d'una persona que, a més, és una autoritat per aquestes qüestions, que és la Carla Vall i Duran. La Carla Vall és una advocada especialitzada, ha portat molts casos de violències contra les dones. El títol és No mentiràs. I és possible que sigui el llibre més petit que us he portat mai.
Sí.
I és el dia que he vingut menys carregat, que sempre fa referència a com vinc de carregat.
Sí.
Però, en canvi, segurament és el llibre del que podria llegir-vos ara més cites, perquè hi ha un munt de reflexions interessants que em sembla útil. D'entrada, quan la gent de l'editorial Fragmenta, aquest llibre forma part d'una col·lecció que es diu Deu manaments. Em sembla molt interessant l'exercici que fa la gent de Fragmenta amb l'Ignasi Moret al davant, que és estimular l'assaig en català i pensar en col·leccions que connecten amb el que és la línia de la seva editorial, però que s'obren al conjunt de temàtiques que avui poden ser rellevants. Quan vaig pensar, no mentiràs, parlarà d'un tema que m'interessa molt, que és la mentira,
sí.
la veritat, però no, ella parla, sí, de la mentira i la veritat, però després, sobretot, parla del que no diem. I aquestes, diu ella, són les grans mentides, no? Parla de les víctimes que no poden parlar.
Que la violència contra les dones s'aguanta sobre el seu silenci.
Sobre el seu silenci o, fins i tot, sobre les mentides que a vegades han de dir perquè, si diguessin la veritat, no? Ella es presenta com algú que acompanya a poder dir la veritat, I em sembla que hi ha molts elements que us recomanaria. Només apuntaria molt, molt breument alguna de les consideracions que fa sobre com encara avui, en la línia del que parlàvem, aquestes dones, per sí? poder dir la veritat i per poder ser cregudes, com ens deia l'advocada, sí? ho han de fer des de l'anonimat. Ah. Ho han de fer amagant-se. Sí. És a dir, la víctima no pot dir encara tota la veritat. Perquè la nostra societat, si diu la veritat, l'ataca, la qüestiona i li fa impossible la vida.
Feina per fer, molta feina.
No mentiràs, de la Carla Vall a Fragment.